El suplement.
Avui a les 5 de la tarda, França i Croàcia es disputaran el Mundial de Futbol. Pere Escobar, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Esplèndid.
La gran pregunta, qui guanyarà?
T'has equivocat de telèfon. perquè no l'endivino mai, no l'endivino mai. Qui m'agradaria que guanyés? Croàcia.
Croàcia, eh? Més que França.
Sí, sí.
Com
sí,
és?
Perquè és un país petit, perquè no l'ha guanyat mai, perquè han hagut de jugar 3 pròrrogues, perquè... per definició, sempre m'agrada anar amb el dèbil, perquè França ha anat molt, molt sobrada, però encara no l'hem vist fer un pas endavant, per totes aquestes coses, no?
T'esperaves, però, que arribessin tan lluny, Croàcia?
No, honestament no. A mi m'hauria agradat que guanyés Bèlgica. Bé, primer anava amb Argentina, no? Per allò t'agraden els mites i volia que Messi tingués un mundial i crec que se'l mereix i... però equip amb el que ha anat, equip que han eliminat, per tant no m'agradaria amb pràcticament ningú. Bèlgica m'ha agradat molt, és la que més m'ha agradat, i França és la que millor equip té, té un equip espectacular amb uns jugadors espectaculars i la veritat és que és la gran favorita i aquest pot ser el seu gran problema.
Podem dir que s'ha vist bon futbol aquest mundial?
Saps què passa? Que com jo ja tinc una edat, a mi això del bon futbol em remet a anys molt, molt anteriors, perquè jo vaig veure el Brasil del 82, o vaig veure el Camerún del 90, o l'Alemanya, o... i, hosti, com aquelles coses...
No és el mateix, eh?
No, ara hi ha molta més força física, ara hi ha portents, ara hi ha tios que són... Bueno, vaig llegir un tuit del davanter de Bèlgica, de Lukaku, que deia que era com una estampida de búfals al Serengeti. Doncs ara trobes tios així. Abans no hi havia tants tios així, hi havia molta més tècnica, precisió, però la veritat és que jo he disfrutat molt del Mundial. Jo m'ho he passat molt bé.
I podem dir que hi ha la marca Guardiola en el Mundial?
En això, aquests dies a Twitter, que jo no sóc molt donat a entrar-hi, però sí a mirar, hi ha una discussió brutal. Jo crec que sí. Sí, des del punt de reconeixement, del control...
L'atac.
I de l'atac, saps? Això abans no passava i ara passa més. Esclar, la marca Guardiola té, per definició, la capacitat de prostituir-se, en el sentit que tot dia adjudiquem la marca Guardiola. Segurament avui, quan surtin els jugadors de les dues seleccions al camp de l'Luzhniki a Moscou, encara trobaran Espanya fent tocs i tocs. Vull dir, això pot ser que és la marca Guardiola, ho podries dir, però aquella velocitat i d'aquella manera no ho és. M'entens?
Ja.
Ara, la marca Guardiola sí que està, quan veus a Bèlgica jugar, i el seu entrenador és un entrenador català que segur que està influenciat. Els anglesos que han fet 2.000 gols a pilota parada, la marca Guardiola, doncs una mica sí, perquè tampoc són aquella Anglaterra que estàvem acostumats. Sí, jo crec que ha deixat una mica d'empremta, jo crec que sí.
I si parlem del Mundial de Futbol, hem de parlar del VAR.
Home, aquest ha estat el gran descobriment i l'únic que em queda del VAR, l'únic que em queda del VAR és que donin un pas més endavant. Jo ja reconec que jo amb això sóc una mica torracollons i romàntic,
Quin pas han de fer?
El VAR que fan, que ja m'està molt bé, perquè ha evitat errors molt gruixuts i n'ha tingut poquíssims, però aprofitar-lo per anar i fer un pas més endavant i aplicar-lo en el tema esportiu, simplement esportiu. És a dir, quan un jugador es llença, quan un jugador simula, quan un jugador fa veure que li ha passat una cosa que no li ha passat, doncs que l'aprofitin per treure una targeta. Això seria definitiu. Fixa't que el VAR en la primera fase es va aplicar moltíssim i en la segona s'ha aplicat molt, molt menys. Segur que, degut a les casualitats, que no hi ha hagut jugades tan conflictives, però segur també que el jugador ha estat anant més a la guaita a les àrees per evitar penals que després quedaven retratats en una televisió.
Clar. Tu l'implantaries a totes les competicions, per això?
Jo sí.
Claríssimament, jo sí.
Clar, vaja, no dubtaria. És més, ara no ho podem fer i seria un absurd, però si tu miressis les competicions d'aquí enrere que queden modificades pel VAR, et podries trobar unes sorpreses extraordinàries. Des de campions de Lliga de Campions que queden eliminats de vuitens, campions del món que no ho han estat.
I el Mundial podem dir que és l'antítesi d'allò de no barrejar la política i el futbol, oi?
Sí. Sí, aquí. Sí, aquí. A d'altres... Sí, aquí i a d'altres llocs. Perquè, per exemple, a Croàcia, una de les coses que té és que és la seva força com a país els ha fet jugar més enllà de les seves possibilitats. Pensa que aquesta gent porta un partit més que la resta. Han jugat tres pròrrogues, que són clar. 30 minuts cadascuna, són 90 minuts. I han acabat, hi ha dies que fan gúria veure'ls perquè els hi pugen els bessons fins a la gola. I això els porta a anar un pèl més enllà. Això, mal comparat, són els nanos del planter dels equips de la Lliga de Divisió d'Honor, diguéssim, de Primera Divisió. Sí. Quan tu veus un nano del planter que la cosa està fotuda i encara veus que treu aquella força que no saps on cony li ve, doncs li ve d'aquí, de que ho sent molt a dintre i de que fa un esforç més que la resta. No perquè la resta siguin uns gossos, sinó perquè aquest esforç o el tens dintre o no el tens.
T'has enamorat de Croàcia, Pere?
Sí, sí, sí veig, per tot això que t'he dit. Per tot això que t'he dit. No, a més, jugant molt bé, eh? A més, jugant molt bé. I estic veient jugadors... Croàcia, com Sèrbia, com Bòsnia, són l'antiga Iugoslàvia, que en tots els esports ja tenien un afegitó de competitivitat extraordinari, no? A més, aquests tenen un gust per la tècnica brutal, no? I tu veus jugadors, hi havia jugadors que jo no coneixia, perquè tampoc veus tots els partits del món, però ja veuràs com d'aquesta selecció... Aquest estiu uns quants marxaran i canviaran d'equip perquè els fitxaran grans equips, segur, segur.
Molt bé, Pere Escobar, una abraçada i gràcies per atendre'ns avui al suplement.
Cuideu-vos molt.
Bon diumenge.
Que avui és l'últim dia del Mundial. Vinga.
El Mundial té una vessant esportiva, però també en té una altra de social i política molt important. Descobrim com ha viscut l'anfitriona Rússia la celebració d'aquest Mundial. I comencem forts. Nicolás de Pedro, investigador del CIDOP, expert en Rússia. Bon dia, com estàs?
Hola, què tal? Bon dia.
I des de Moscou, Manel Elias, corresponsal de Catalunya Ràdio i TV3 a Rússia. Bon dia.
Bon dia, què tal?
Penseu que el Mundial és molt més que futbol, Nicolás?
Sí, claramente sí. Y cuando el Kremlin lo pidió o solicitó y decidió aplicar para celebrarlo, eran sobre todo objetivos políticos y de orgullo nacional, no necesariamente deportivos.
Manel, com ho viuen els russos? Estan orgullosos d'acollir aquest Mundial?
Sí, sí, ha estat un esdeveniment importantíssim. Primer perquè una cosa és Moscou i Sant Petersburg, que són ciutats potser acostumades a rebre molta gent, però hi ha una part de Rússia molt important que no, i que el simple fet de tenir tants estrangers als carrers ha representat un impacte majúscul, no? Estic parlant de llocs com Saransk o Samara, que els turistes no hi passarien habitualment. Clar. Però més enllà d'això, fins i tot Moscou, aquí hi ha hagut un canvi importantíssim fins i tot al carrer i fins i tot en l'actitud de molts russos, que han vist com aficions com, per dir alguna cosa, la llatinoamericana, fan una ocupació del carrer, viuen la festa d'una manera que els russos tenen altres maneres de celebrar-ho, i hi ha hagut aquí unes unions molt, molt curioses, no? No, sí, ha tingut un impacte important, també en la moral dels russos, i també ha afegit que el seu equip ha fet una actuació que ningú esperava. Tot plegat ha portat un impacte fort en l'ànim de molta gent.
A Rússia, però, l'esport rei no és el futbol.
No, és a dir, a Rússia l'esport rei sí que és el futbol, en quant a que segurament és l'esport que més miren. El problema és que fins ara els russos el practicaven molt malament. És a dir, havien de celebrar el futbol d'altres llocs. Aquí es mira molt la Lliga Espanyola, la Britànica, l'Alemanya, però poc la russa. En canvi, el que ha passat durant aquest Mundial és que tenien unes expectatives tan baixes en el que faria el seu equip que al anar guanyant partits hi ha hagut una unió aquí de pàtria i esport que la tenen amb altres esports, com és per exemple l'hoquei gel, que sí que poden celebrar, en bàsquet ho fan força bé, etc. En canvi un futbol no els hi passava, no? I aquí hi ha hagut una conjunció molt forta, és a dir, hi ha hagut per primera vegada, crec jo, en molt temps, un sentiment patriòtic important destinat al seu equip de futbol.
I Nicolás, per començar, un dels grans reptes d'aquest Mundial era la seguretat. S'hi han dedicat molts recursos?
Sí, muchos recursos y, bueno, han conseguido evitar que hubiera algún tipo de incidente terrorista, que esto era una de las grandes preocupaciones, y la otra, que era mucho menos probable de lo que se pensaba, que era el posible papel de los ultras y hooligans rusos.
De fet, l'Estat Islàmic va amenaçar el Mundial amb una imatge de Messi. Hi havia aquesta amenaça real d'un atemptat jihadista?
Bueno, esto siempre es difícil de saber, porque grupos como Estado Islámico lo que sí sabemos es que son muy, muy rápidos en aprovechar cualquier acontecimiento internacional para tratar de ganar notoriedad mediática. Si eso responde a una capacidad real de golpear en un determinado acontecimiento, siempre hay un nivel de incertidumbre y que, bueno, al final son los servicios de inteligencia los que realmente saben si el grado de veracidad de esa amenaza, ¿no?
I ara apuntaves la qüestió dels hooligans. Nicolás, en un article fa temps a La Vanguardia ja avançaves que no hi hauria grans baralles com les que vam veure a l'Eurocopa de França del 2016. Per què ho tenies tan clar?
Bueno, porque si algo obsesiona a Putin desde que llegó al poder en el año 2000 es precisamente la idea de control, ¿no? Transmitir esta idea de que él controla el país y controla todos los resortes del país. Y si se hubieran producido situaciones como la de Francia, que el propio Kremlin aprovechó para tratar de, como siempre, construir este discurso de una Europa caótica, en permanente conflicto y donde es peligroso e incómodo vivir, pues no podía permitirlo. Y además es que hay una relación bastante estrecha entre el ámbito ultra y diversos actores dentro o cercanos al universo de poder que es el Kremlin.
De fet, s'ha prohibit, oi, a més de 400 seguidors violents, acudir als partits.
Sí, eso estaba claro desde antes. O sea, de hecho, los propios líderes hooligans rusos ya habían dicho que el Mundial intuían que no iba a ser precisamente su momento de mayor gloria o actividad, ¿no? Precisamente por esto, por este control, esta presión policial, y también porque, bueno, porque el Kremlin tiene resortes y mecanismos para y ejerce cierto control sobre estos grupos a los que ve con benevolencia, porque los ve desde una clave política. Entonces les deja vivir y existir porque los interpreta fundamentalmente como una fuerza de choque ante un eventual movimiento de protesta que pudiera poner en peligro al Kremlin, como una fuerza de choque en la calle.
Per tant, hi ha una connivencia entre els hooligans i el Kremlin.
Sí, hay un cierto nivel de simpatía y el Kremlin desde el año 2004-05, como reacción a la revolución, lo que se llamó la Revolución Naranja en Ucrania, ha impulsado la creación de diversos grupos juveniles o diversos grupos de acción callejera, vamos a llamarlo así, hay de diferente naturaleza, de diferente tipo, y los ultras de fútbol son uno de ellos, y el Kremlin los ve con simpatía. Si recordamos en 2016, con la Eurocopa de Francia, cuando se produjo este grave ataque contra la afición británica, que no era solo contra los hooligans británicos, sino contra cualquier británico o inglés que pasara por allí, esto era una violencia premeditada, organizada, y que contó después con la simpatía del Kremlin. Si recordamos, lo que dijo el presidente Putin fue, prácticamente de forma literal, lo que dijo es que no entendía cómo 200 jóvenes rusos habían sido capaces de vencer a miles de ingleses, ¿no? O sea, hay un cierto orgullo ahí en la acción de estos individuos.
Y a més, podemos decir que tienen una ideología ultranacionalista o de extrema derecha, estos hooligans.
Sí, completamente. O sea, yo me atrevería a decir casi el 100%. O sea, no es el ultranacionalismo es una característica de ellos, y muchos de ellos abiertamente también racistas, neonazis, o sea, hay de todo.
I de fet, Manel Elias, les declaracions de Putin després dels violents enfrontaments van ser fins i tot de comprensió i simpatia.
Sí, sí. Sempre que hi ha qualsevol problema fora de Rússia i hi ha russos involucrats, el Kremlin fa això que deia ara el Nicolás, no? Aquí com deia el Nicolás, com explicàveu que el Nicolás deia que no hi hauria enfrontaments, aquí hi ha sempre aquesta divisió. Els que coneixem una mica més Rússia teníem clar que amb ultres difícilment passaria alguna cosa. I si us hi fixeu, hi ha hagut més imatges ultres, per entendre'ns, en les celebracions de les victòries a França o a Londres quan han guanyat Anglaterra i quan ha guanyat França, que aquí a Rússia. És molt complicat aquí, si la policia no vol, que ningú faci res o que passi alguna cosa. És molt, molt complicat. I això ho han tingut molt apamat. El que m'ha sorprès a mi d'aquesta Copa del Món, que jo no m'esperava, és que la presència policial no ha estat tan visible com jo esperava. És a dir, n'hi ha hagut, però bastant ben amagada. I aquí hem de dir que jo crec que hi ha hagut un ordre molt clar del Kremlin de voler semblar més oberts del que realment són. Això s'ha permès amb permissivitat als carrers més cèntrics, amb coses petites com, per exemple, poder comprar alcohol més tard de les 11 de la nit en botigues, que això aquí està prohibit, o fins i tot beure alcohol al carrer, pujar als bancs, saltar... És a dir, aquí no es permet gairebé res. I durant aquesta Copa del Món sí que ho han permès també per donar una imatge d'obertura, de més obertura de la que té habitualment Rússia. I això en la presència policial jo també ho he notat. No vol dir que no hi siguin. N'hi ha, i moltíssims, i els sabem detectar. Per exemple, jo he vist fileres d'autobusos que semblen autobusos, i quan veus que les finestres estan tapades és perquè dintre hi ha policies d'aquesta d'intervenció ràpida, no? Però han volgut fins i tot que la presència policial no fos tan bèstia com, per exemple, segurament va ser en els Jocs d'hivern de Sochi.
Pel que dieu, Nicolás i Manel, l'objectiu d'aquest Mundial, sobretot, era la imatge que es projectava del país.
Приветствую поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
Aquest que sentíem era Putin, el president de Rússia. Podem dir que per si sol la celebració del Mundial en aquest país ja és un èxit, Nicolás?
Sí, al Kremlin, desde luego, le ha salido muy bien. Claro. Sí. Mucho mejor de lo que probablemente esperaba 10 días antes de que empezara el Mundial, por lo que comentaba Manel, ¿no? Claramente los que han ido al Mundial se han llevado una imagen muy buena. La imagen que se ha transmitido ha sido positiva, de estadios bonitos, ambiente simpático. También estuve en Moscú hace unos días, igual había muchos colombianos y mexicanos que estaban en principio encantados. La selección rusa, que nadie se esperaba, también ha ido muy bien, lo cual ha habido, como comentaba también Manel, esta ola de entusiasmo y fervor con el equipo nacional. Y lo único que no ha habido, que digamos, no ha tenido Putin, que sí esperaba claramente en 2010, pues es una presencia nutrida de líderes internacionales el día de la inauguración, ¿no? Pero por lo demás, claramente mucho mejor de lo que se podía esperar 10, 15, un mes antes del Mundial, ¿no?
De fet, l'any 2010, quan es va signar el Mundial a Rússia, encara no hi havia aquesta ruptura tan evident entre aquest país amb Occident. Quin era l'objectiu llavors per lluitar pel Mundial?
Bueno, básicamente hacer una representación de poder, ¿no? Tanto de estamos de vuelta, ya no somos, la Unión Soviética cayó, pero no somos la Rusia humillada como viven muchos rusos, ¿no? Esta idea de que estaban humillados y perdidos en los años 90, sino que hemos vuelto y volvemos a estar
en la primera... Tornarse una potencia mundial.
Sí, estamos de nuevo en la primera línea mundial y somos capaces de organizar un mundial o unos Juegos de Invierno, de Olímpicos de Invierno... Y estamos de vuelta, y entonces vamos a representar esto tanto para el Kremlin, una representación de poder, y transmitir orgullo también a la audiencia doméstica rusa.
També es vol llançar el missatge, Manel, de que no es pot aïllar Rússia internacionalment?
Sí, això és el que intenta sempre el Kremlin, i per diverses circumstàncies se n'està sortint força bé, no? Sobre això de la imatge de Rússia al món... Ha estat curiós que jo crec que la majoria de visitants, perquè he parlat amb moltíssims i de diferents llocs, no? S'han endut una impressió molt positiva de Rússia, i crec que és per un doble efecte. Un, perquè, com deia, no han vist la Rússia real, és a dir, s'ha maquillat Rússia durant aquests dies una miqueta, i per altra també perquè per efecte nostre, diguéssim, dels mitjans de comunicació que normalment expliquem el que no funciona tant, etc., o perquè és també la nostra obligació, la gent venia amb una idea molt equivocada també del que és Rússia. És a dir, jo m'he trobat moltíssima gent que em deien: jo venia aquí esperant-me una gent malcarada, antipàtica, que no t'ajuden, i m'he trobat tot el contrari. No? Russos que si podien t'acompanyarien fins al lloc, malgrat que no ens podíem entendre en l'idioma, no? I això ha estat un d'aquests efectes. Però diria que a Putin la jugada li ha sortit més bé de cara a l'exterior que a l'interior, i m'explico. El dia que començava el Mundial es van anunciar aquí el govern rus, que no és el Kremlin, però que és el mateix, és a dir, sense l'autorització del Kremlin això no passaria, el govern rus va anunciar una sèrie de mesures gens populars, que s'endarreria paulatinament l'edat de jubilació, pugen determinats impostos, l'IVA per entendre's, etc. Això ho van fer el primer dia de Mundial, calculant, suposo, que amb tota l'excitació pel Mundial això no tindria efecte. I la popularitat de Putin durant aquest Mundial ha baixat moltíssima dintre Rússia. Ho diuen tant les enquestes de centres independents com les de no independents, que se'ls ha de fer un cas, diguéssim, limitat, però que són indicatives. És a dir, la gent contenta amb Rússia com ha organitzat el Mundial, moltíssim. Orgull patriòtic per com ho ha fet la seva selecció, moltíssim. Però, si anuncia segons què, la gent tampoc és tonta del tot, i la popularitat de Putin ha baixat. Que baixi aquí la popularitat de Putin no vol dir res, és a dir, perquè de seguida els titulars sembla que Putin s'enfonsa, no, perquè no hi ha alternativa a Putin de moment. Per tant, que baixi no vol dir oh, el segon li està posant les coses complicades, no. Però és significatiu que durant aquest Mundial, malgrat que es pot dir en general que tot ha anat molt, molt bé, la popularitat de Putin ha baixat.
Nicolás, el Mundial ha suposat també un alto al foc en la persecució de drets bàsics com els del col·lectiu LGTBI?
Sí, en línea con lo que comentaba Manel, porque la idea era transmitir esta imagen amable, ¿no? Y entonces lo que se ha hecho es, bueno, pues una tregua en todo tipo de, en fin, de presión policial y de persecución y de hostilidad activa impulsada por el Estado, ¿no?
Però això suposarà algun canvi de fons o és només temporal?
No, segur, no, completamente, o sea, rotundamente no, desafortunadamente no, ¿no? Pero esto va a ser solo durante el tiempo que dure el Mundial y quizás unos días, unas semanas posteriores, porque todavía quedarán visitantes extranjeros, pero no, la situación para la comunidad LGBTI en Rusia es francamente mala, ¿no? Y esto no, desafortunadamente no va a cambiar.
Podem dir que a Rússia la LGTBI-fòbia està... Digues, Manel. Digues.
Dic, no, relacionat amb això, aquí la, diguéssim, el cas més polèmic ha estat que Egipte, el seu camp base, l'ha tingut a Grozny, a Txetxènia. Txetxènia és aquesta república russa del nord del Caucas que està governada per Ramzan Kadyrov, que se l'ha acusat de tota mena d'abusos i fins i tot d'haver eliminat físicament fa poc, la temporada passada, diversos homosexuals. No? Rússia ha estat allà i aquest president de la República Txetxena, Ramzan Kadyrov, ha tingut molt interès en fotografiar-se, fer-se vídeos, ha fet ciutadà d'honor a Salah, que és el jugador estrella sí. d'Egipte. El mateix Salah s'ha sentit utilitzat, sembla, tot i que no ha fet declaracions obertament sobre això, però aquí també hi ha hagut un doble efecte, no?
Manel, ens queden 30 segons.
Doncs res, la gent que ve amb una idea molt tancada de Rússia es pensa que aquí els homosexuals seran perseguits pel carrer i tampoc és exactament això. Per tant, també depèn de les expectatives que tingui. Però, per exemple, les iranianes aquí a Rússia s'han sentit...
Ho hem de deixar aquí, Manel, perdona,
Molt bé.
Doncs Manel, Nicolás de Pedro i Manel Elías, perdona per tallar-te tan ràpid. Gràcies per atendre'ns avui al suplement i per parlar de Rússia i del Mundial.
Molt bé, gràcies.
Una abraçada, Manel.
Una abraçada.
Adéu, vagi bé.
Adéu.